brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Hi ha hagut un primer contacte del nou president de la Generalitat amb les víctimes de la Danauí, que el subdirector d'Emergències de la Generalitat acusa els polítics del SECOPI de retardar l'alerta. Salomé Pradas i Vicent Mompó responen negant la major. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. En llibertat han quedat l'anestesista i la dentista d'Alzira, mentre es comença a parlar també ací a casa de la pesta porcina africana. No perquè hi hagi casos, però sí de mesures preventives. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha telefonat les principals associacions de víctimes de la Dana, que ara traslladaran els seus socis i sòcies com abordar esta nova etapa al govern valencià. Amparo Sánchez ha estat amb elles.
Les presidentes de les dues associacions, Mariló Gradolí i Rosa Álvarez, reconeixen que les formes han canviat i que és fonamental que s'explique en què es basa el seu perdó.
Sí que havia una posició clara respecte a l'anterior president de la Generalitat, y ahora lo que tenemos que hacer es también trasladar esa información a los socios y socias para ver cómo encaramos esta nueva situación.
Es cierto que hay mejores formas, con lo cual, aparte yo creo que es fundamental que nos diga ese perdón en qué consiste a la cara y a los ojos.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha assegurat que demanaran perdó a tot aquell que alegue que la Generalitat ho ha fet malament.
Siempre que haya una víctima que entienda que no hicimos lo suficiente, hay que pedirle perdón. Y yo reitero el perdón pedido por el presidente Pérez Llorca. Nosotros le aseguro que todos los que estuvimos en nuestro sitio ese día trabajando hicimos todo aquello de lo que fuimos capaces con la información de la que disponíamos, ¿no?
El nou comissionat de la Generalitat per a la recuperació postdana, Raúl Mérida, s'ha mostrat convençut que el Consell de Juanfran Pérez Llorca serà capaç de millorar la relació i coordinació amb el govern per agilitzar la reconstrucció a la provincia de Valencia.
Vamos a dar todos los pasos para hacerlo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir, porque vamos con las manos vacías en el sentido de que queremos llegar a acuerdos, no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos y necesitamos defender a nuestra gente, que nuestra gente es la que sufrió la Dana. Esa gente es nuestra y nosotros tenemos la obligación de también representarles ante el gobierno de España.
També de la Dana, el subdirector d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, ha comparegut avui davant la jutgessa. Ha declarat que l'alerta massiva als mòbils estava preparada molt abans de les 8 i 11, però que, si no es va enviar abans, va ser pels polítics presents al SECOPI. Suárez ha afirmat que tot es va acabar retardant perquè tant Salomé Pradas com Vicent Mompó volien consultar abans els alcaldes de la zona 0 i que, a més, demanaren canviar el missatge d'alerta no per qüestions de seguretat, sinó lingüístiques. Pradas i Mompó, sempre segons Suárez, Pradas i Mompó van demanar substituir tipus per tipo, o aquest per este. Mompó ha publicat esta vesprada un missatge a les xarxes amb el qual nega la major, recorda que va ser ell qui va pronunciar allò de enviar l'alerta d'una puta vez i assegura desconèixer per què es va tardar tant a enviar-la. Pradas també es desvincula d'estes acusacions. Suárez, per cert, haurà de tornar al jutjat perquè ha estat 8 hores compareixent i, tot i això, encara han quedat 14 advocats per preguntar-li. De tornada al plànol polític, està sent una vesprada d'avui de traspassos de carteres a les conselleries. Entren alguns consellers, nixen d'altres, tot després de la seva presa de possessió este matí. Núria Moreno ha estat allí.
El cap del Consell ha reivindicat que la primera responsabilitat d'un govern és garantir que la confiança pública mai es ressenta.
Els governs han de ser sempre un instrument al servici del poble soles, de cap cosa més. Si els problemes reals que afecten la nostra ciutadania són concrets, les solucions per part de les administracions deuen de ser molt concretes.
Pérez Llorca ha avançat que esta nova etapa suposarà un salt qualitatiu.
Un salto que podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, porque nos lo están exigiendo los afectados. Pero un salto también cualitativo en materias muy importantes como la vivienda, porque podemos hacer todavía más.
Hi ha hagut unanimitat en la fórmula emprada pels dirigents del Consell i tots han jurat el càrrec. 5 ho han fet en castellà i 6 en valencià. Entre ells, els 3 fitxatges de Pérez Llorca. Pepe Díez, vicepresident i conseller de Presidència, Elena Albalat, consellera de Serveis Socials i Mari Carmen Ortí, d'Educació.
També avui dijous s'ha celebrat el primer Consell, el primer ple del Consell d'esta nova etapa. Demà divendres tindrem un segon. Per cert, que l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, no és de té. Ha convocat d'ací a uns minuts un acte amb militants al centre de València per insistir en eixa idea d'un militant un vot per a liderar el PP valencià.
Si una señal de stop te hace parar, si la bandera roja en la playa te hace salir del agua y el cinturón de seguridad protege tu vida, haz lo mismo cuando haya una alerta meteorológica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Infórmate en 112.cv.gva.es. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
7:26, han quedat en llibertat esta vesprada l'anestesista i la propietària de la clínica dental d'Alzira, la qual va morir una menuda després de rebre tractament. Els dos han declarat avui davant la jutgessa que ha imposat mesures cautelars per a l'anestesista. Concretament, se li ha retirat el passaport i haurà de passar periòdicament pel jutjat. Queda investigat ara pels possibles delictes de lesions per imprudència professional, omissió del deber de socors i robatori. La jutgessa demana ara l'historial de les dues xiquetes afectades i les anàlisis que li han sigut practicades. La clínica d'Alzira roman, mentrestant, tancada i acordonada per ordre judicial. Dijous, a més de minuts de silenci arreu del territori, en record de la dona assassinada esta setmana en un nou cas de violència de gènere. Minuts de silenci per exigir també la fi del masclisme. No es pot permetre, ha dit el subdelegat del govern central a Alacant, Juan Antonio Nieves, no es pot permetre que este fenomen es normalitze i molt menys que es negue. Pepe Requena.
Así lo ha dicho la concentración de repulsa contra este nuevo asesinato. Oriana, la víctima de 29 años, fue apuñalada en varias ocasiones por su marido, que después se quitó la vida. Estaba en trámites de divorcio, aunque seguían compartiendo techo en una vivienda de la capital alicantina. El subdelegado ha calificado de horror la cifra de 42 muertas en lo que llevamos de este año en España, que demuestra una desgarradora realidad: el asesinato de mujeres por el hecho de serlo.
Urge combatirla desde el conocimiento y también desde el reconocimiento, porque es violencia de género, es violencia machista. No podemos permitir que se normalice, que se invisibilice. Por supuesto, no podemos permitir que se niegue.
En la ciudad de Alicante es la segunda muerte violenta de una mujer en apenas 2 meses.
A Alacant, vora una vintena d'entitats i associacions ha lliurat avui al síndic de Greuges el seu informe de vulneracions lingüístiques d'enguany. Esteve Juan és el secretari d'Escola Valenciana. Esteve, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Un informe que recull més de 150 casos de vulneracions dels drets lingüístics en l'últim any.
Sí.
De quines línies generals podem parlar, Esteve?
Sí, mira, tot ha vingut perquè avui és el dia dels drets lingüístics. Des de 2013 que portem commemorant aquest dia. I encara que s'han fet alguns avanços en alguns àmbits, també hi ha retrocessos que es remarquen en aquest recull d'incidències, diguem-ho així. A veure, t'explique. El canvi en tendències d'aquest informe respecte dels anys anteriors,
sí.
Recorde que des de fa 2 anys no tenim oficina dels drets lingüístics, podríem dir que les comarques centrals són les que més vulneracions han rebut. O sigui, que abans, diguem que on més queixes teníem, on més queixes teníem era del sud del país, allà a la Vega Baja i això, al sud del país. Però ara hem notat que a les comarques centrals ha hagut molta gent que s'ha queixat. També un altre punt és que la sanitat tenia la hegemonia, no? Vull dir, era l'àmbit on més vulneracions trobàvem. L'any passat ens anàvem lluny. Però sí que destaquem, que sí que es destaca en guany, que en educació, per l'entrada en vigor de la llei 1/2024 de la mal anomenada llibertat educativa, ja no és així. També remarquem que l'administració pública continua sent un focus potent de vulneracions. Es nota la gent que ens governa, no? El govern PP-Vox, que no està molt per la promoció i l'ús de la nostra llengua. I en l'informe trobem que hi ha un augment en el sector privat, el que és un fet que demostra que hi ha més consciència de l'eficàcia de les denúncies, no? De la denúncia. O sigui, que enguany hem recollit unes 153 vulneracions en total, que això fa una mitjana d'una vulneració cada 2 dies, i que la cosa sembla que va a més, que treballarem totes les associacions que formem part d'este projecte, no?, dels drets lingüístics, que aprofite per anomenar-les, la Fundació Escola, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, Comissions Obreres del País Valencià, Intersindical Valenciana, la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, el BEA, la CPC, l'STPD, NOS, a veure què més, l'Associació d'Editors del País Valencià, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana també, la Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Cora del Micalet, ACB Tirant lo Blanc, així com, i també, per últim, la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià i la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Això ho heu de llegir perquè no tinc la capacitat de memoritzar-te, però m'ho tinc així damunt la taula. Sí. Dime.
Esteve, aprofitem que parlem avui amb tu així a la ràdio pel canvi també a la Generalitat. Parlem, si te sembla, també d'això. Quins deures li posa Escola Valenciana, concretament, sobre la taula, al nou president?
Mira, l'any passat ja ho vam demanar, i és la recuperació de l'Oficina de Drets Lingüístics, que tinga també una capacitat, és que també em sap mal dir la paraula sancionadora, perquè, però que sí que tinga una repercussió, o sigui, que no siga una oficina com abans, en la que es recollien moltes queixes, moltes anomalies, moltes situacions conflictives i tal, però que semblava que es quedava un poc en això, no? No hi havia... Això, el que dic, una capacitat sancionadora que la cosa canvie, perquè clar, si tu tens constància però després no fas res perquè això canvie, no té massa sentit. O almenys això és el que pensem nosaltres.
Molt bé, doncs tenia algunes preguntes més sobre ixe informe que heu presentat avui a la CAN de Vulneracions Lingüístiques al Síndic de Greuges, però el ben cert és que ens ho has resumit pràcticament perfectament, així que no res. Esteve Juan és el secretari d'Escola Valenciana. Gràcies, Esteve, per haver-nos atès estos minutets a Onda Cero.
A vosaltres, sempre.
I ho avançament en portada. Comença a posar a parlar-se, així, a casa d'ixa pesta porcina africana que afecta porcs englars de Collserola, a Barcelona. La Generalitat defensa que el consum de porc és segur. La Conselleria d'Agricultura assegura que les més de 2.500 anàlisis efectuades enguany han donat negatiu i anuncia subvencions a la caça del porc senglar en punts sensibles i ajudes per a mesures de bioseguretat a les granges. Miguel Barrachina, conseller.
Que la Comunidad Valenciana ha pasado de la persecución del cazador a la promoción del cazador, que presta una labor pública indispensable. Sufrimos un gobierno del Botànic que demonizó a los cazadores. Hoy pagamos esas consecuencias.
I abans d'anar amb els esports, recordem que la Fira de l'Automòbil de València calfa motors des de demà 5 de desembre fins al dia 8. A la Fira de València, 46 marques oficials d'automòbils en una superfície de 50.000 metres quadrats amb fins a 4 pavellons. És la gran cita comercial del motor, la gran cita comercial del motor ací a la Comunitat Valenciana, és la Fira de l'Automòbil de València, insistim, des de demà divendres, dia 5, fins al 8, a Fira València. Ja tenim per ací Sergi López amb tota l'actualitat esportiva. Hola, Sergi, què tal?
Què tal? Bona vesprada.
I avui protagonista dels esports, un arquitecte, com és això?
Un arquitecte, no, Marc Fenwick, l'arquitecte del nou Mestalla, és a més arquitecte dels principals estadis a nivell mundial. A més, si tot va normal, farà hat-trick al Mundial 2030 amb tres estadis, perquè a banda dels que té Espanya està remodelant també una a Portugal. I és l'arquitecte del nou Mestalla. Estem pendents del partit de la Copa del Rei. De seguida te conté les novetats, sí. Però traguem un extracte xocotet de l'entrevista, un dels titulars que ens ha deixat Marc Fenwick en l'entrevista d'avui.
Yo no tenía duda de que ni el club, ni el ayuntamiento, ni la comunidad iba a dejar eso tirado, ¿no? Iba a dejarlo
sí,
eso.
Sí, pero que ahora ha habido voluntad, de verdad.
Es ahora voluntad.
Ahora ha habido voluntad, ha habido dinero, sí. Porque también, claro.
Es voluntad, es dinero... Con el tema de la liga también, o sea, los estos o sea, se han juntado todo en un momento para poder salir adelante, ¿no? Eso.
La entrevista disponible a la pàgina web de Onda Cero València i a les nostres xarxes socials, arroba de València, molt interessant i en molts titulars respecte del que ha sigut ixe trajecte des de 2008 fins ara. S'inaugurarà en 2027, quasi 20 anys després de que es presentara el projecte. Ja està el València a l'estadi de Cartagena, el Cartagonova, per eixe partit de la Copa del Rei, amb moltes rotacions, dos futbolistes, tres te diria jo en nom propi, Estori Dimitrievski, que va ser titular, també Filip Ugrínic i Dani Raba, els tres van a ser titulars en ixe partit de la Copa del Rei. Ahir va perdre el Torrent, va guanyar per la mínima el Llevant i també patint ja els penals, ho va fer el Villarreal. Omid Sokutbanov, esprada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Villarreal entrará en el bombo del sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey después de superar, con problemas eso sí, a un equipo de segunda federación, el Antoniano, al que derrotó en la tanda de penaltis con Arnau Tenas como hombre más destacado en la portería, parando el lanzamiento decisivo que clasificó a los de Marcelino a esta tercera eliminatoria.
Gracias, Omid, el que te la Copa del Rey en estos rivales del fútbol modest que de Vigades te posen contra les Cordes, ojalá, y Audella, avui a l'Onda Deportiva, este format fora per a tots, incluïts els equips europeus i des de la primera ronda de la Copa del Rei, perquè igualaria molt la competició. Va patir-hi molt l'Elx i també l'Eldense, i els dos han passat de ronda. Felipe Canals, bona vesprada.
Hola, Sergi. Elche y Eldense van a estar el próximo martes en el sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey, aunque con diferentes sensaciones. Sufrió más de la cuenta el equipo ilicitano ante un segunda ref, ante el Quintanar del Rey. En la prórroga ganó el cuadro de Sarabia con un tanto de Héctor Ford. El Eldense, por su parte, remontó ante el Almería, candidato al ascenso a primera, y ahora espera un equipo de la máxima categoría en Elda. Incluso podría ser uno de los de la Supercopa.
Gràcies, Felipe, ja veurem de ben segur i ojalà el nou Pepi Comat puga rebre un equip de Champions. Última hora a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
Buenas tardes, Beto Compañ ha comparecido y ante los medios el técnico blanquiazul ha reconocido que Nico Espinosa, el canterano, ya está en plenas condiciones de ser titular. Además, ha confirmado la titularidad de Galván, que va a ser el recambio de Samu Vázquez en el puesto de lateral derecho este sábado a partir de las 4 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. También ha pedido un mensaje de unidad al herculanismo.
Gràcies, David. I un breu apunt de bàsquet. Ahir van caure les xiques per 58-57 davant el Perfumeries Avenida. I demà a Grècia, juga València bàsquet. Partit de Eurolliga, després de del paró per les finestres FIBA, torna a la competició diumenge davant Baskonia. Van a fer una minigira, tornaran el dilluns a València.
Perfecte, tot. Ho tens tot supercontrolat, Sergi.
Uf, si no me preguntes res trampa, sí.
Gràcies,
gràcies, adéu.
L'última parada, com cada dia a estores, amb l'oratge, oratge ventós i fred que hem tingut avui, que demà, que serà ja divendres, serà molt semblant. A més, el cel estarà prou cobert de cap a punta del territori. Les temperatures pujaran amb mínimes de 4 graus a l'interior i màximes de 20 al litoral. Així està la Comunitat Valenciana a 4 de desembre de 2025. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero. La ràdio no és de té. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.